Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés i viu una experiència anomenada Madrid.
Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimarts 20 de setembre. Si us pregunto quin penseu que és el col·lectiu social que se sent més sol, segurament molts direu que és el de la gent gran, persones a qui se'ls han mort els familiars o que no tenen fills i que quan arriben a l'edat adulta es queden sols a casa sense que ningú se'n recordi d'ells. Jo també hauria dit que era així, però un estudi de la Creu Roja que s'ha presentat avui apunta que, a diferència del que molts pensàvem, el col·lectiu que confessa sentir-se més sol és el dels joves, i tenen a veure també altres factors, per exemple, ser migrant, tenir una malaltia o una discapacitat, o també estar a l'atur. I si es barregen més d'una d'aquestes circumstàncies, aleshores el risc es dispara. Però què vol dir exactament sentir-se sol? Segons l'estudi, no vol dir necessàriament viure sol, sinó no tenir relacions ni vinculació amb la societat. I aquí hi ha una altra dada que crida molt l'atenció, tot i que les noves tecnologies poden ajudar a establir noves xarxes d'amistat, també provoquen l'efecte contrari. És a dir, segons aquest estudi, les persones que tenen principalment relacions virtuals són les que se senten més soles, un fet realment preocupant. La gent jove cada vegada més aïllada, més sola i sovint acompanyada només per una pantalla que en molts casos ja no té el poder de fer que es relacionin amb més gent. Al contrari, fins ara la majoria de recursos s'havien destinat a pal·liar la soledat de la gent gran, però potser caldrà replantejar-s'ho i, sense deixar d'invertir en aquest col·lectiu, s'haurà de començar a pensar també com evitem que la societat del demà creixi cada vegada més aïllada de la resta. De fet, en alguns països nòrdics, com Suècia, la soledat és un dels problemes que els especialistes han començat a detectar des de fa uns anys. Un 40% de la població admet que se sent sola o abandonada. I, de fet, el país ha promogut la independència dels joves, però alhora això està comportant alguns problemes mentals. Per exemple, els que tenen entre 16 i 24 anys han necessitat un tractament mental, han augmentat un 70% els últims 10 anys. Entre 16 i 24 anys que han necessitat un tractament mental, ha augmentat aquest col·lectiu un 70% en 10 anys. Potser abans d'arribar a aquest extrem caldria posar-hi fil a l'agulla, i les dades d'aquest primer estudi de l'Observatori sobre la soledat no volguda és un primer senyal d'alerta. El de la soledat és un dels temes que analitzarem a la tertúlia d'avui. Abans, però, repassem els temes més destacats del dia al 9C d'aquest dimarts. Passen 3 minuts de 8:45 abans de sopar, heu de saber que... Pere Aragonès assegura que Catalunya no tocarà l'impost de patrimoni. El president lamenta que Andalusia i Madrid hagin engegat una guerra entre territoris pels impostos, amb l'anunci que han fet de reduir al mínim el del patrimoni. Aragonès acusa el president andalús, Juanma Moreno, de fer rebaixes mentre retalla la sanitat. N'ha parlat en el viatge oficial que està fent als Estats Units. Enviat especial de RAC1 a Nova York, Marc Martínez Amat.
Aragonès veu necessari que l'1% dels catalans que més tenen, amb un patrimoni de més de 800.000 euros, contribueixin amb aquest tribut al manteniment dels serveis públics, i posa Andalusia d'exemple de què passa quan es rebaixen impostos.
I les rebaixes d'impostos a qui més té acaben perjudicant a qui menys té, perquè allò que es recapta de qui més té serveix per donar serveis públics a qui amb la seva butxaca no se'ls podria pagar. I el millor exemple és que Andalusia han rebaixat impostos, han fet fora treballadors i treballadores de la sanitat.
També avisa que no aconseguiran atraure els capitals catalans amb aquestes rebaixes d'impostos.
I per molt dumping fiscal que algú intenti fer, el que no es pot fer i el que no aconseguiran és competir amb un teixit econòmic com el català, potent, travat des de fa molts segles, i precisament perquè a Catalunya genera riquesa, el govern mantindrem un esquema fiscal que permet repartir-ne una part.
Ho ha dit des de Nova York, on avui s'ha reunit amb responsables de dos organismes de l'ONU i amb un economista de la Universitat de Colòmbia.
El govern, doncs, que planta cara al president andalús després que Juanma Moreno anunciés ahir que suprimia l'impost de patrimoni. Avui directament ha llançat una OPA a les empreses catalanes. Deia això.
Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos de sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además, aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Argumentos de sobra para que muchos empresarios, muchos capitales, muchas familias vengan a residir con nosotros, porque además vivimos en una de las zonas con más calidad de vida del mundo.
Aquesta mesura que ha reobert el debat polític sobre la fiscalitat, la CUP creu que no hi pot haver dubte sobre l'impost de patrimoni a Catalunya. El diputat Xavier Pellicer assegura que el govern ha de gravar les rendes més altes.
La posició ha de ser clara. En tot cas, nosaltres sempre hem manifestat que el que han de fer els impostos és ser progressius per precisament corregir les desigualtats socials. I en aquest sentit va aquest impost. Qualsevol posició que sigui similar a l'Andalusia, òbviament, contraposarà i anirà en xoc a millorar els serveis públics, a millorar la vida de la gent i a intentar equilibrar les desigualtats socials.
De fet, Junts i Esquerra s'hauran de mullar sobre l'impost de patrimoni al debat de política general. Els comuns presentaran una proposta de resolució i demanaran que es mantingui aquest impost. Una decisió d'Andalusia que ha portat el govern espanyol en un primer moment a demanar una recentralització d'impostos, que ha obert la caixa dels trons, ha estat el ministre Escrivá a Onda Cero.
Que las comunidades autónomas se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Este es un despropósito que ocurre en España. Estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días.
Unes declaracions, però, que després Moncloa ha rectificat, diu que aquesta és una opinió del ministre de Seguretat Social i que, en cap cas, es vol recentralitzar cap impost. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, l'esmena total la fa la ministra portaveu, Isabel Rodríguez.
El propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal y, por tanto, en ese contexto ha emitido la opinión y, por tanto, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado.
Però això no treu que des d'avui es converteixi en una gran batalla. María Jesús Montero, que esta tarda al Senat, responen al PP.
Perdonar los impuestos al 0,2% de los ciudadanos de Andalucía frente al 99,8% que se beneficiaría de 120 millones de euros que se recaudan para la sanidad, para la educación o para la dependencia.
Fons del govern espanyol deixen clar que qualsevol debat d'impostos autonòmics s'ha de fer en el marc del model de finançament, que aquest debat i també el de fer un nou repartiment de la cistella d'impostos van quedar congelats fa mesos.
I encara no veu més sobre aquest debat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que avui ha tornat a aixecar la bandera de la rebaixa d'impostos.
Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el Estado de Derecho.
Més enllà de l'àmbit polític, Foment de Treball també ha criticat el president andalús. En un comunicat recorda que defensen l'autonomia financera de les comunitats autònomes, però carrega contra la crida que ha fet a les empreses perquè canviïn d'ubicació. 8:38, Junts per Catalunya afluixa la tensió amb Esquerra. Laura Borràs nega que el debat de política general de la setmana que ve sigui un ultimàtum pel futur del govern. La presidenta del partit respon així a les crítiques dels republicans que ahir el retreien haver posat termini, Sílvia Solanes.
Malgrat que els últims dies el debat de política general s'havia vist com la data límit per llimar les diferències entre socis, avui la presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament ha negat que ells hagin posat cap ultimàtum. Així ho ha dit a TV3.
No és que sigui un límit, és que el debat de política general mostrarà d'alguna manera cap a on es dirigirà el curs polític. És el lloc on haurem de poder veure que aquesta voluntat de complir l'acord és present i és visible. Nosaltres no fem ultimàtums. Això no és un ultimàtum, això és una descripció d'un estat. No podem continuar així.
Borràs ha matisat, però, que la consulta a la militància de si surten o no del govern es farà igualment, perquè així ho va decidir el Congrés del Partit. Qui ha volgut relativitzar les conseqüències d'aquesta batalla entre socis ha estat la portaveu del govern, Patrícia Pla, ja diu que l'executiu n'està aïllat.
El govern és l'últim espai on han de repercutir, de fet, on repercuteixen les diferències entre els dos partits que el formen, i així és. Hi ha un executiu que continua desplegant el pla de govern, aïllat, m'han sentit dir, de les discrepàncies.
I ha afegit que la prioritat del govern ara són els pressupostos de l'any que ve.
Pràcticament 20 minuts per les 9. Avui fa 5 anys, 20 de setembre del 2017, que a aquesta hora passava això.
Doncs aquí encara continuen milers de persones davant de la Conselleria d'Economia, on s'hi ha presentat la Guàrdia Civil al punt de les 8 del matí, i encara ens consta que estan fent escorcolls. Que estan
així és com us explicava Marracú, que continuava l'escorcoll de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia per buscar proves sobre l'organització del referèndum. A fora del departament, més de 40.000 persones protestaven contra l'actuació policial, una protesta que acabaria provocant que s'acusés Jordi Sánchez i Jordi Cuixart de sedició. Repassem com va anar tot plegat amb l'Adrià Santasusagna.
Era a les 8 del matí quan la Guàrdia Civil va entrar al Departament d'Economia i detenia 14 persones relacionades amb els preparatius del referèndum. El president de l'ANC, Jordi Sánchez, ja avisava des de davant del departament.
El dia serà llarg, màxima tranquil·litat, actitud no violenta.
Dit i fet, la gent es va anar concentrant fins a 40.000 persones. Paral·lelament, aleshores, president Carles Puigdemont compareixia a Palau.
No acceptarem que no ens permetin decidir les èpoques futures de llibertat i de democràcia.
I responia Mariano Rajoy des de Madrid.
Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar.
I veia la quantitat de gent que hi havia, la Guàrdia Civil els va posar nerviosa. Volien que la gent marxés per poder treure els cotxes que hi havia davant del departament. Els havien deixat oberts i amb armes a dins. I aquí ve el moment clau. Els Jordis decideixen pujar dalt d'un dels cotxes per demanar a la gent que abandonés la manifestació, ho deia Jordi Cuixart. La secretària judicial va saltar per un terrat i va sortir pel Teatre Coliseum. La Guàrdia Civil no va acabar de marxar fins ben entrada la matinada de l'endemà. Tot plegat va ser el que després utilitzaria la Fiscalia per acusar els Jordis de sedició i de provocar tumults violents. Un mes després entraven a presó.
I justament coincidint amb la celebració del 20S, la delegació de la Generalitat a Madrid ha organitzat aquest vespre un debat sobre la desobediència civil. Òmnium assegura que a mitjà termini es podrien repetir mobilitzacions semblants a les de la tardor del 2017, un acte que encara està en marxa des de Madrid. Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit, sí, un acte organitzat al Centre Cultural de Blanquerna que continua en marxa i on el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha admès que el moment actual no permet declarar la independència unilateralment a través de la desobediència civil. Això sí, tant ell com la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, creuen que s'ha de mirar a mig termini.
Bueno, yo tampoco no soy adivino, ¿no? Pero, bueno, es previsible, ¿no?, que en los próximos años, como que continúa el contexto de represión, ¿no? Que como que esto continúa siendo un poco la tónica, que no solo realista, sino que es bastante previsible.
Que sí que hay una serie de cosas que se pueden ir pensando y trabajando para generar ese momento, porque pues el Estado es el Estado.
Tant Òmnium com la CUP consideren que les mobilitzacions independentistes han d'assemblar-se més a les del 2019 que no pas a les d'abans del referèndum.
Gràcies, Arnau. Bona nit.
Bona nit.
I a tot això, Òmnium Cultural també demana a l'ONU que mogui fitxa en vista de la passivitat de l'Estat per investigar el Catalangate. Ho ha reclamat Jordi Cuixart, expresident de l'entitat i representant a Europa en una intervenció al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. Dos minuts per tres quarts de nou, la Fiscalia investigarà el cas del funcionari del Ministeri de Defensa que va eliminar de la Viquipèdia les càrregues policials de l'1 d'octubre al Carràs. Ho ha anunciat Margarita Robles en sessió de control al Senat, Pep Tormos.
Es va modificar el text just el dia que es va anunciar que la pel·lícula Al Carràs era precandidat als Oscars. Responent a la senadora d'Esquerra, Mireia Cortés, la ministra ha responsabilitzat el treballador seu del Ministeri que va canviar la Viquipèdia des d'un ordinador d'una seu de Segovia.
El Ministerio de Defensa no ha hecho nada de lo que dice. Hay una actuación individualizada de una persona que está ya en conocimiento del Ministerio Fiscal. Porque mire, sí, este gobierno cuando dice una cosa, la hace. Y creo que nadie puede decir que si hay algún gobierno, precisamente este, que ha apostado por la convivencia, por el diálogo y por la tolerancia.
D'aquesta manera, el Ministeri de Defensa eleva la Fiscalia a la investigació del cas que fins ara havia estat interna.
Més coses, acaba sense acord la reunió de mediació entre els treballadors d'autobús de TMB i l'empresa. Per tant, si no hi ha acord les properes hores, in extremis, dijous hi haurà vaga de 24 hores als autobusos de Barcelona, coincidint amb el començament de la Mercè, una aturada dels busos a la ciutat que s'afegeix a un setembre molt complicat pel que fa a la mobilitat al transport públic. Montse Martí.
La vaga als busos de Barcelona serà de 24 hores dijous i de divendres i fins a final de mes els treballadors faran aturades de 2 hores per torn. El comitè d'empresa reclama que se'ls equipari com a mínim el salari a la pujada de l'IPC. El portaveu de la CGT al comitè, Álvaro Martín, ha denunciat a RAC1 que TMB ha anat a la reunió de mediació d'avui sense cap proposta nova.
Han entregado una respuesta que ya nos habían dado hace 5 o 6 meses. Básicamente, en casi todos los puntos. O sea que no han traído nada nuevo. Y al final lo que nosotros pedimos es que los trabajadores y trabajadoras no perdamos poder adquisitivo.
Els sous dels treballadors de TMB han pujat un 2% aquest 2022. Els sindicats recorden que l'IPC s'ha situat per sobre del 10%.
I més enllà dels busos de Barcelona, el govern assegura que si cal reforçaran la xarxa de bus express que uneix la capital catalana amb ciutats com Manresa o Vilafranca del Penedès. La directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, ha dit en una entrevista al Versió RAC1 que ho faran si es manté el repunt de demanda d'aquests dies.
Ara això està incrementant i està incrementant de manera ràpida. Evidentment, si veiem que això es repeteix i que es consolida i que durant el setembre aquestes ocupacions es mantenen, doncs evidentment això ho ampliarem. Ho ampliarem de manera constant, no mitjançant reforços.
El govern ha reforçat la xarxa de bus express que fa el trajecte a Mataró-Barcelona en aquestes línies regulars. Els últims dies molts passatgers s'han hagut de quedar a terra perquè l'autobús no s'hi cabia dret. Les empreses que gestionen aquestes línies no creuen que calgui un reforç integral de la línia, Montse.
Montbus i Segalés admeten que tenen pics puntuals de demanda, però creuen que encara és aviat per saber si aquesta demanda es mantindrà o no. El gerent d'Hispano-Igualadina Catalunya del grup Montbus, Cleto Vázquez, i de Segalés, Pedro Montaner, asseguren que els problemes de capacitat en alguns autobusos són aïllats ara mateix.
Pues els reforços que són necessaris per atendre esta punta de demanda que ocasionalment es pot produir.
Quan hi ha un problema a una línia de Renfe i tenim un increment imprevist de viatgers, els busos van una mica més col·lapsats de lo habitual. Són temes molt puntuals i en termes generals, de manera habitual, no hi ha massa problemes en temes de col·lapse.
Les companyies d'autobús admeten que part dels passatgers que pugen ara a l'autobús són usuaris de Rodalies, emprenyats amb les incidències que han afectat la circulació de trens cada 2x3 aquest setembre.
Pel que fa a Rodalies, avui ha estat el segon dia feiner amb el tall a l'R2 Nord i l'R11 per les obres a l'estació de la Sagrera. TMB ha confirmat que ahir hi va haver més del doble de validacions al metro en aquesta estació pels passatgers que van fer servir Rodalies i que van haver de fer un transbord per arribar al centre de Barcelona. Els talls de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per les obres a la Sagrera es mantindran fins al mes de desembre. I encara sobre mobilitat, la majoria d'usuaris de patinets reconeixen, atenció, anar més ràpid del que toca o circular per les voreres, tot i estar prohibit. Moltes d'aquestes conductes, però, les atribueixen a la falta de carrils bici. Ho apunta un estudi del RAC que demana més control sobre els patinets i també millores en la infraestructura. Repassem què diu en aquest informe amb el Benet Íñigo.
Quines imprudències cometen els usuaris de patinet?
4 de cada 10 reconeix que porta auriculars i un de cada 3 que fa servir el mòbil mentre condueix. També 6 de cada 10 admeten saltar-se semàfors en vermell o anar en contradirecció en algun tram per escurçar el trajecte. Un 16% ha trucat el seu patinet perquè corri més.
I quines altres normatives incompleixen?
Les més importants són circular per la vorera o per la calçada. 3 de cada 4 ho fan, tot i estar prohibit.
Per què van per la vorera o més ràpid del permès?
Perquè els carrils bici no tenen continuïtat i de sobte s'acaben i haurien d'anar a peu. Tampoc funcionen els carrils bici que estan sobre la vorera i on, en teoria, han d'anar només 10 km per hora. En canvi, el 98% sí que respecta la velocitat als carrils segregats.
Provoquen accidents?
Els patinets són l'1% dels trajectes i estan implicats en el 10% dels accidents. Això sí, pràcticament tots són lleus. L'altre vehicle que té molts més accidents que el seu pes en el trànsit és la moto, però en el seu cas hi ha més accidents greus.
Què més demana el RAC?
Controls per complir la normativa, millores en la infraestructura i l'autorització d'un servei de patinets compartits com passa amb les bicis i les motos. També que les empreses faciliten el aparcament i recàrrega als treballadors i així promocionar l'ús del patinet.
Avui en temps de tertúlia parlarem sobre què fem els patinets, quina ha de ser la regulació d'un transport que ha crescut de forma exponencial en els últims anys. Entrevistarem el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila. I ara que parlem de transport públic, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, assegura que de moment no hi ha cap proposta perquè les mascaretes deixin de ser obligatòries al transport públic. Això després que avui La Vanguardia hagi avançat que els experts del govern espanyol defensen que sigui una recomanació. Demà hi ha reunió del Consell Interterritorial i per ara aquest punt no apareix a l'ordre del dia, Laia Colomer.
Ni a l'ordre del dia del Consell Interterritorial de demà ni el de la Comissió de Salut Pública de dijous, això malgrat que hi hagi diverses comunitats com Catalunya que han demanat que la mascareta a busos, trens o avions sigui només una recomanació, perquè a la pràctica cada cop hi ha més usuaris que no la porten. Carolina Darias assegura que de moment no ho estan estudiant.
En este momento no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido, y tan pronto llegue esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar, como siempre, la mejor de las medidas y siempre de la mano de las personas expertas.
A l'espera de saber què passa al transport públic, on segur que la mascareta encara va per llarg, és als centres sanitaris.
Mentrestant, les persones amb Covid ingressades baixen per sota de les 400 per primer cop des de l'octubre de l'any passat. En són 392. D'aquestes, 13 estan a l'UCI. Pel que fa als casos, la incidència puja lleugerament fins als 37 per cada 100.000 habitants. De moment, encara circula més la grip i el refredat comú que no pas el Covid. I encara sobre salut, la Comissió Europea proposa ampliar els cribatges de càncer, per exemple, fer proves de mama a dones més joves i més grans que fins ara, o també fer-ne de pulmó a fumadors i exfumadors de 50 a 70 anys. Tot plegat forma part del nou pla europeu per la lluita contra el càncer. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Vistobar.
La Comissió Europea posa el focus en la detecció a temps del càncer en el seu nou pla de lluita contra la malaltia. Pel que fa al de mama, proposa fer proves a les dones d'entre 45 i 74 anys, una forquilla més àmplia que l'actual. A més, recomana proves de detecció del virus del papiloma humà cada 5 anys a dones d'entre 30 i 65 anys per detectar possibles càncers al coll de l'úter. A més, el nou pla demana fer cribatges a fumadors i exfumadors per detectar el càncer de pulmó i proves de càncer de pròstata a homes de fins a 70 anys. L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha assegurat que amb aquesta mesura es reduiran les dades de mortalitat per càncer a Europa.
With these updates, we will be covering 6 cancer sites.
Amb aquest pla cobrim 6 tipus de càncer, que representen el 55% de càncers que es detecten cada any i que causen la meitat de morts per càncer. En salut, un accés igualitari és un dret fonamental.
Equal access is a fundamental right.
La Unió Europea, a més, vol assegurar-se que aquestes proves arribin a tots els grups de població, també aquells que tenen menys recursos econòmics o aquells que viuen en zones rurals i que a vegades tenen més dificultat d'accés als grans centres hospitalaris.
I a tot això, a Catalunya falten 13.000 infermers, segons el càlcul del Consell General d'Infermeria. Si a Europa la mitjana és de 827 professionals per cada 100.000 habitants, aquí és de només 653. Proporcionalment, Girona és la demarcació amb menys infermers. La ràtio no arriba als 500 professionals per cada 100.000 habitants. 8 minuts per les 9, atenció a la dada. 8 de cada 10 persones que atén la Creu Roja diuen sentir-se soles. Són sobretot joves, d'entre 18 i 29 anys, amb dificultats econòmiques i en risc d'exclusió social. Ho assenyala el primer informe de l'Observatori sobre la soledat no volguda que ha fet l'entitat Laia.
De fet, només un de cada 5 joves d'aquesta edat que atén la Creu Roja diu no sentir-se sol, la resta sí, en diferents graus. Una xifra que sorprèn a l'entitat perquè fins ara sempre s'havia pensat que era la gent gran la que més sola se sentia. En canvi, segons l'informe, són els que menys. L'autora de l'estudi, Anna Sabater, diu que cal canviar l'atenció que s'hi dona.
Fins fa poc l'identificàvem sempre en el col·lectiu de gent gran. També els recursos que es posaven a l'abast per combatre la soledat estaven molt adreçats en aquest col·lectiu. El que ens diuen els resultats és que això no necessàriament és així, que hi ha molts altres col·lectius, els que fins ara potser en general no s'ha prestat prou atenció, que estan patint molta soledat.
La Creu Roja alerta que les persones que pràcticament només es comuniquen a través de les xarxes socials o aplicacions com WhatsApp són les que més soles se senten.
Més coses. Barcelona és la segona ciutat de l'estat on el servei de grua municipal és més car. La taxa de grua i tenir cotxe 25 hores al dipòsit val 198 euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Només a Saragossa surt més car que se t'emporti el cotxe a la grua. Allà val 7 euros més encara.
Ho diu un estudi que ha fet l'Organització de Consumidors OCU i que compara preus de grues en ciutats de tot l'estat, on la taxa de grua i dipòsit val menys és a Melilla, que són 50 euros, 4 vegades menys que a Barcelona.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
I atenció a aquesta història, el Consell Comarcal del Garraf investiga el cas d'una nena de 3 anys que es va quedar 7 hores tancada en un bus escolar a Sitges. De moment, de manera preventiva, han apartat de la feina les dues monitores encarregades del transport i ara s'estan revisant també els protocols per saber què va passar exactament i com es va poder cometre aquest error, Marc Poyato.
La nena, alumna de l'escola Maria Ussó de Sitges, va pujar dilluns al bus per anar a classe a les 9 del matí, però no va baixar. Va ser el conductor del vehicle que, quan va arribar l'hora de sortir de l'escola a les 4 de la tarda, la va localitzar dins del bus. La petita es va passar tota la jornada escolar sola i a les cotxeres. Des del Consell Comarcal del Garraf, responsable del servei, han obert una investigació. N'ha parlat a RAC1 la presidenta, Mònica Gallardo.
Ja s'han iniciat dos expedients diferents, per una banda a l'empresa de transports i l'altra a la responsable del monitoratge d'aquestes línies, i diguéssim que això és el que es va fer ahir. Evidentment, també una altra cosa molt important és que, de manera cautelar, les dues monitores que fan aquest servei en aquesta línia concreta, doncs de manera cautelar aquestes persones han estat suspeses de la seva activitat.
Tan bon punt la van localitzar, la nena va passar una revisió mèdica.
I novetats importants en el cas de l'atracament al bingo de Tortosa, on van assassinar una treballadora. Un dels atracadors investigats ha fugit a França. És un dels homes a qui els Mossos ahir no van aconseguir detenir. En canvi, el menor detingut per l'assalt ja ha entrat en un centre d'internament. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Fins ara, l'únic dels 5 detinguts que ha quedat privat de llibertat és aquest menor. És un jove que la policia situa com un dels 3 atracadors encaputxats que entren dins del bingo i disparen. Després de passar a mans de la Fiscalia de Menors de Tarragona, ha ingressat aquest mateix migdia en un centre de menors. Està investigat per un assassinat i un intent d'assassinat. L'altre dels 5 detinguts que segueix a la comissaria és una dona. Els esforços policials es centren ara a mirar d'aclarir l'atracament molt violent i estrany el cercle sobre el tercer atracador fugit a França, segons ha avançat aquesta tarda La Vanguardia. Tant ell com els altres dos atracadors estaven fitxats per la Policia Nacional com a membres d'una banda amb diversos robatoris violents en bingos i cases de jocs de Navarra i al nord de la península.
I d'altra banda, els Mossos han detingut 9 persones d'un grup que es dedicava a robar, extorsionar i segrestar l'àrea metropolitana de Barcelona. Ha estat en una gran operació policial amb més de 200 agents desplegats.
S'han fet 10 escorcolls a municipis del Vallès, el Maresme i Barcelona. La investigació va començar per un segrest al juliol. Els detinguts d'avui són els suposats autors d'aquell segrest.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 700 euros de multa 3 feixistes per agredir un suposat independentista al metro de Barcelona.
Això després d'un pacte amb la Fiscalia que en principi els havia demanat un any i 9 mesos de presó. Els 3 acusats tornaven d'una manifestació per la Unitat d'Espanya quan es van creuar el metro amb un noi que portava una samarreta escrita en basc. Amb l'acord amb el fiscal, reconeixen els fets i faran un curset sobre la diversitat.
3 minuts per les 9, màxima expectació aquesta hora pel discurs que Vladimir Putin ha de fer els propers minuts, tot apunta que el president rus pot anunciar un punt d'inflexió en la guerra d'Ucraïna. De moment avui hem sabut que els territoris prorussos ocupats faran un referèndum, Donetsk i Lugansk, que votaran l'annexió a Rússia aquest mateix divendres.
Volen fer-ho abans que Ucraïna acabi reconquerint el seu territori amb la contraofensiva actual. La votació, de fet, s'allargarà fins dimarts de la setmana que ve. A banda, hi ha 2 territoris més del sud del país, Kherson i Zaporizhia, que també han anunciat la voluntat de fer referèndums per annexionar-se a Rússia. Per la seva banda, el Kremlin ja s'hi ha mostrat favorable perquè consideren que donaria més garanties a Moscou per defensar aquests territoris. A banda, avui el Parlament rus ha aprovat un text que contempla per primera vegada l'estat de guerra per forçar els seus soldats a combatre al front.
Més coses. La Generalitat i les administracions locals catalanes inverteixen menys en ràdio que les administracions de la resta de l'Estat. És el que conclou un informe de Media Hotline que ha presentat l'Associació Catalana de Ràdio.
Mentre que a Catalunya la publicitat institucional ha augmentat de gener a juny un 3,1%, a la resta de l'Estat ho ha fet 3 vegades més, un 9,7%. En global, les administracions inverteixen a la resta de l'Estat un 27% més que a Catalunya. L'Associació Catalana de Ràdio destaca que moltes administracions autònomes actuen com a patrocinadors d'activitats de ràdio al carrer, ara que ja es poden fer actes sense restriccions.
I en clau cultural, d'aquí a pocs minuts comença el concert de James Taylor al Palau de la Música. Molt esperat, que s'havia de fer fa 2 anys, però que es va haver d'ajornar per la pandèmia. Taylor hi presentarà el seu últim treball, American Standard, però s'espera que també hi sonin alguns dels temes més destacats de la seva carrera. Des del Palau de la Música, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit, tot a punt aquí al Palau de la Música perquè comenci d'un moment a l'altre el concert de James Taylor. Fa estona que respira un ambient d'expectació aquí al Palau. Mentre es feia temps abans del concert, una de les converses més escoltades era en què s'havien invertit aquests més de 2 anys d'espera des que es van comprar les entrades. Molts encara se'n feien creus que l'esperat dia hagi arribat. Taylor és un dels noms propis de la música americana, amb diversos Grammy i una estrella al Passeig de la Fama inclosos. Va començar la seva trajectòria a finals de la dècada dels 60 i, a jutjar pel color de cabells predominant a la platea, molts dels assistents avui el segueixen des d'aleshores. Taylor arriba a Barcelona acompanyat d'un trio de luxe: el productor i guitarrista Mike Landau, el baixista Jimmy Johnson i el bateria Steve Gadd. El d'avui promet ser un viatge per la memòria, per la de la discografia de Taylor i també per la música americana, ja que aquest últim disc són versions de grans noms com Johnny Mercer o Billie Holiday.
Gràcies, Maria. I qui també actua aquesta setmana a Barcelona és Alice. El català que actua divendres a la platja del Bogatell per les festes de la Mercè, un concert on segur que sonarà aquest Què passa, nen?, un tema que ha creat molta polèmica perquè hi critica obertament el que ell anomena les elites culturals.
La cançó és alhora una defensa de la cultura del Baix Llobregat, però també una resposta a tots aquells que l'han criticat per fer música en castellà. Alice, guanyador de 3 premis Grammy, ha tirat d'ironia per defensar que la cultura catalana és més plural del que alguns volen fer creure. En parlava avui al Món a RAC1.
El que faig, l'art que faig, pertany a la cultura catalana i suma i crea un pues part de la història d'aquesta cultura catalana, i si a mi em diuen que jo no pertanyo a això, jo sí que em sento com que no sóc d'aquí o que no sóc un català de totes.
Alice ha confessat que els Catarres, a qui esmenta la cançó, s'han posat en contacte amb ell i no descarta que acabin col·laborant en algun tema.
I encara sobre música, el disc Motomami de Rosalía rep 9 nominacions als Grammys Llatins. Opta els premis a millor disc, millor cançó per Hentai, que sentim de fons, o millor gravació amb el tema La Fama, entre d'altres. Qui també aspiren a un Grammy són Les Migues. El quartet format a Barcelona està nominat al millor àlbum de música flamenca per Libres. Doncs bé, precisament Les Migues seran un dels caps de cartell del Flamengi, un festival que durant el novembre omplirà de Girona del bo i millor del flamenc.
No soy la otra ni esa, soy la prota en mi novela, yo ya no pongo la mesa.
Actuaran el 26 de novembre al Teatre Jardí de Figueres, també Alba Carmona, Chicuelo o Maite Martín, que farà un concert especial d'inauguració dissabte al Centre Cultural La Mercè. Les entrades ja estan a la venda. Passa un minut de les 9, el Festival de Sant Sebastià, el cinema català, tanca avui el capítol de produccions a concurs amb La Maternal, l'esperadíssima pel·lícula de Pilar Palomero. A més, a aquesta hora s'està presentant la sèrie de Movistar Plus Fàcil, que ha dirigit la catalana Anna Costa i que està rodada a Barcelona. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Blai Morell, bona nit.
Bona nit. Després de molts anys com a guionista de crear en Paco León la sèrie Art de Madrid, Anna Costa s'ha llançat en solitari en tot un repte com era adaptar la inadaptable novel·la de Cristina Morales, Lectura Fàcil. Es tracta de la història de 4 joves discapacitades que viuen en un pis tutelat a Barcelona i explica en clau d'humor les dificultats amb les que es troben. La directora assegura a RAC1 que ha estat el repte més gran al que s'ha enfrontat fins ara i ha establert un curiós paral·lelisme.
Per mi el tema de la independència de Catalunya ha estat un paral·lelisme absolut amb la història d'aquestes 4 noies, tal qual. Jo visc a Catalunya, és la meva terra, és la meva llengua, però veig que hi ha persones que no tenen aquesta capacitat perquè estan sota un poder rígid, que no els hi demana què volen.
Pel que fa a La Maternal, Pilar Palomero demostra amb aquesta història de maternitats i de relacions entre mares i filles que el que va passar amb les niñes no va ser pas casualitat. Amb ella referma el seu nom com un dels més importants del cinema espanyol actual.
Gràcies, Blai. Aquesta hora es lliuren els Premis Literaris de Girona. Martí Gironell recollirà el Prudència Bertrana de novel·la per l'obra El fabricant de records, i Anna Gual el Miquel de Palol de poesia per Les ocultacions. A més, per primera vegada s'entrega el guardó Aurora Bertrana de traducció. Girona, Maria Gràcia.
En total es van presentar 72 obres, però el jurat es va decantar pel fabricant de records de l'escriptor Martí Gironell, que explica la història de Valentí Fargnoli, un fotògraf ambulant que va retratar l'ànima del país a principis del segle XX. La seva és una de les obres que s'han reconegut durant la nit literària de Girona, que per primera vegada han otorgat un guardó a la traducció d'un llibre. La presidenta de la Fundació Prudència Bertrana, Maria Àngels Vilallonga, ha explicat per què han decidit que el nou guardó porti el nom de l'escriptora Aurora Bertrana.
Havia estat un puntal en el moment en què una colla de gironins van decidir de crear el Premi Prudència Bertrana de novel·la, i Aurora, com a filla de Prudència Bertrana i com a escriptora reconeguda va ser un puntal d'aquella iniciativa.
Els 7 premis literaris s'han començat a entregar a les 8 de la tarda a l'Auditori de Girona i entre els premiats també destaquen Anna Gual, que s'han portat el Miquel de Palol de Poesia, o Joan Escollies, que ha guanyat el Carles Rahola d'Assaig.
I d'altra banda, l'Ideal Centre d'Arts Digitals porta l'imaginari de Dalí al Metavers. Avui s'ha inaugurat l'exposició Dalí Cibernètic, un viatge dedicat al geni empordanès, amb projeccions de gran format, hologrames i realitat virtual.
La mostra explica una de les cares més desconegudes de Dalí, la seva passió per la tecnologia, i és que l'artista pensava que en el futur serviria per poder crear grans obres d'art i fins i tot viatjar pels somnis. I això és precisament el que fa la mostra de l'Ideal. En parla el seu director Jordi Selles a RAC1.
I ell era un gran amant de la tecnologia i de la ciència. Nosaltres, quan pensem en Dalí, ens ve més al cap aquella figura, a vegades una mica histriònica, amb les seves performances, però era un gran pensador, era un humanista. Nosaltres hem intentat explicar el context en el qual Salvador Dalí va parlar de la cibernètica, de la intel·ligència artificial, de la realitat virtual, i aquesta exposició és un gran homenatge a aquest Salvador Dalí visionari.
Dalí Cibernètic permet per primera vegada que els visitants d'un centre expositiu entrin al metavers de forma col·lectiva.
I l'avinguda del Paral·lel de Barcelona es convertirà a partir de dijous en Hollywood Boulevard. El Teatre Apolo s'estrena per primera vegada a tot l'estat el musical d'una de les pel·lícules més populars, Pretty Woman. Marc Poyato.
Vivian Ward i Edward Lewis aterren a Barcelona acompanyats de l'amiga esbojarrada, l'advocat sense escrúpols i el director d'un dels hotels més luxosos de Los Angeles. Ho fan al ritme de 22 cançons compostes per Bryan Adams que expliquen la història d'amor entre una prostituta i un empresari ric. El protagonista Roger Berruezo explica que la història no és masclista sinó tot el contrari.
És ella la que tota l'estona decideix què fer, què no fer, amb què, com, de quina manera, tal, i al final queda claríssim quan ell li diu, bueno, què passa quan ell puja a la torre i la rescata, no? I ella diu, no, que ella la rescata ell.
Un musical ambientat a Hollywood però amb l'essència de Broadway.
Quan són les 9:05 pel que fa als esports, Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Avui ha començat la temporada oficial de bàsquet amb la disputa de la Lliga Catalana Tarragona.
Sí, de fet ja tenim el primer finalista, que és el Joventut de Badalona, i acaba de començar la segona semifinal entre el Barça i el Girona.
Marxem precisament cap al Palau d'Esports de Catalunya. Marc Mundet, bona nit.
Bona nit, ara mateix, 7 minuts i 19 segons de que el primer quart d'aquesta segona semifinal, el marcador Barça 2, bàsquet Girona 7, un Barça 11, Arunas Jasikevičius ha descartat 3 homes, Sanli, Sergi Martínez i Cori Higgins, que s'afegeixen a l'absència per lesió de Nikola Mirotić, en el cas de Girona, sense Jaume Sorolla ni tampoc finalment amb Pat Garino. Abans, com dèieu, el Joventut s'ha classificat per la final, ha derrotat el Baxi Manresa 89-96, els verdinegres han estat molt bé a la segona part on han fet 66 punts davant uns bajencs que han deixat escapar una renda de 15 punts de diferència amb lesió de Dani García inclosa. El millor dels verdinegres avui, Kyle Gayle, amb 18 punts.
Gràcies, Marc. I d'altra banda, Joan, en futbol, l'Atlètic de Madrid, que ha condemnat rotundament els inadmissibles càntics que una minoria va fer fora del Metropolitano abans del derbi.
Ho ha fet a través d'un comunicat en el que parlen de xacra, repulsa i indignació. A més, han anunciat que s'ha posat en contacte amb autoritats per identificar els responsables i expulsar tots aquells que siguin socis del club, però també han criticat la campanya artificial per part de diferents actors per generar més polèmica.
I l'Espanyol, que ha donat a conèixer els 4 capitans per aquesta temporada.
Seran Sergi Darder, Sergi Gómez, José Lu i Lele Cabrera, en substitució de David López, Diego López i Adrián Embarba, que van marxar a l'estiu. Per tant, Darder passa a ser el nou primer capità, segons ha escollit la mateixa plantilla blanquiblava, el dia que es compleixen 25 anys a l'enderrocament de Sarrià, un estadi mític pel club blanquiblau. El proper mes de febrer, el dia 18, se celebrarà el centenari de la seva construcció.
I alguna cosa més?
Que el Girona ha decidit presentar al·legacions al comitè de competició per la vermella que va veure Mitchell en el darrer partit contra el Betis, el dia que l'equip ha començat una estada a Olot per fer pinya, i en motor s'ha conegut el calendari oficial del Mundial de la Fórmula 1 pel 2023. Començarà el 5 de març a Bahrein, tindrà 24 curses i el Gran Premi de Catalunya serà el 4 de juny.
Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Mentre esperem les pluges generals, que ja ens vas dir ahir que hi haurà finals d'aquesta setmana, demà hi haurà pluges a algun lloc o encara no?
Sí, en algunes comarques, a la tarda, tarda vespre, entre el Ripollès, el nord d'Osona, nord del Berguedà, per un cantó, però també cap a entorn de les muntanyes de Prades, al llarg de la tarda vespre, i al final del dia, quan les de la tarda vagin desapareixent, els xàfecs poden agafar més protagonisme al Camp de Tarragona i fins i tot entorn del Delta de l'Ebre, amb algun aiguat fins i tot en sectors del litoral, temperatures molt semblants a les d'avui en conjunt al centre del dia entre els 24 i els 28 graus.
Gràcies, Abel, bona nit.
Fins ara.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, 9-7.
amb Anna Ballonesta.
Comencem aquí la tertúlia d'aquest dimarts 20 de setembre del 2022, mentre estem també, com dèiem, molt pendents d'aquest discurs de Vladimir Putin, que ha de fer en els propers minuts. L'havia de fer ja fa una estona, però sembla que s'està endarrerint una mica. Tot apunta, com dèiem ara, que el president rus podria anunciar aquest punt d'inflexió a la guerra d'Ucraïna. Per tant, estarem molt pendents del que pugui passar amb aquestes declaracions de Vladimir Putin durant els propers minuts. En fi, comencem la tertúlia avui amb la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Amb l'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Àlex, bona nit.
Bona nit.
L'Anna Simó, filòloga i exdiputada del Parlament. Bona nit, Anna. I també amb el Joan Julivert, periodista. Bona nit, Joan.
Bona nit.
No sé, ara us semblarà potser una mica estranya aquesta primera pregunta, però és que després en parlarem. No sé si vosaltres feu servir el patinet o si més aviat teniu por del patinet, o us heu trobat en situacions a vegades una mica complicades amb el patinet, perquè després en parlarem, de fet, però avui hem explicat els detalls d'aquest estudi del RAC, que 4 de cada 10 persones que van patinet reconeix que porten auriculars i que un de cada 3 fa servir el mòbil mentre condueix. També 6 de cada 10 admeten saltar-se a semàfors en vermell o anar en contradirecció. En fi, no sé com ho veieu tot plegat, el tema del patinet, que és una qüestió que ha crescut com moltíssim i molt de cop, i que no sabem si acaba d'estar integrat en la mobilitat de la ciutat, d'una ciutat com Barcelona, però també d'altres, eh?
El Raquel Sametre apuntava que havia crescut un 500% en un any sol, i em sembla que també apuntaven, m'ha semblat sentir, que, o sigui, un de cada 10 accidents a Barcelona hi ha algun vehicle o un patinet implicat. Vaja, no m'estranya aquest creixement, aquest creixement d'ús, perquè jo crec que és un sistema de transport. Jo no l'uso, però em sembla que, per una ciutat com Barcelona, em sembla molt, molt pràctic. El que s'ha de fer, evidentment, és adequar-lo i que aprengui a conviure, no?, amb la resta de, sobretot amb els peatons, no? Mm-hmm.
Joan, després en parlarem més abastament, però us volia preguntar així d'entrada, perquè és una de les qüestions que ens ha sorprès avui, que ens ha cridat l'atenció amb aquestes dades, també.
Sí, jo no sóc usuari de patinet. Això sí, n'he tingut doncs la trobada que té qualsevol vianant amb els patinets, no?, que pot ser més o menys desagradable. Jo crec que senzillament passa com ha passat sempre amb tots els elements nous a la mobilitat, que la xarxa no està prou ben, no integra prou bé aquests nous elements, perquè d'entrada tampoc no teníem ben integrada la bicicleta, i per tant s'hi ha sumat a la bicicleta, el patinet, el monopatí, perquè hi ha alguns barris que també n'hi ha molt d'això, i per tant caldrà estudiar si això és una moda o és una forma, jo crec que és una forma prou sostenible i bona per traslladar-se sobretot a la zona baixa de la ciutat, no ho provis al carrer Verdi ni a dalt de tot, per entendre'ns, i per tant caldrà que la ciutat es posi les piles per poder integrar aquests transports alternatius, que a més tenen la virtualitat que són en principi ecològics.
Laura.
Sí, jo no sóc usuària del patinet, sóc usuària del transport públic i vaig caminant als llocs, però jo crec que a nivell comparatiu també seria útil veure si en els conductors d'altres vehicles també cometen altres tipus d'infraccions, no només fica el focus sobre el patinet, no? Jo crec que està molt bé conèixer aquestes dades, sobretot per si s'ha d'activar alguna mesura o ha de comportar un reajust en algun cas, però de totes maneres em sembla com una mica intencional posar el focus en el patinet i no en el cotxe, quan a mi em sembla que aquest és el principal problema que tenim de mobilitat, i sobretot a grans ciutats com Barcelona. Però bé, sí, després suposo que en parlarem molt més.
Sí, després també parlarem amb un especialista en mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona, que segur que ens podrà donar moltes també d'aquestes respostes que hem tret aquí, Anna.
Jo no l'he fet servir mai, però trobo que és molt econòmic, és lleuger, és segur per a aquestes persones que el poden plegar i el poden entrar a la feina on sigui, perquè les bicis volen, hi ha llocs que les bicis, si les deixes al carrer, volen, i va molt bé per fer intercanvis entre transport públic i moda de transport públic. Ara bé, hi ha un problema de relació patinet, cotxe, vianants, claríssim. A vegades cotxes que encara no hem agafat la manera de girar en determinats encreuaments i ens troba un patinet de cap, o a vegades vas per la... Jo, per exemple, treballo prop de la plaça de les Glòries, ara hi ha una avinguda, una Gran Via immensa on pots passar per allà els patinets i les bicis i continues trobant-te patinets per la vorera, que és una vorera estreta, la de la Gran Via. I això a mi em revela. Però és veritat que s'ha de mirar de lligar aquesta coexistència d'alguna manera.
Doncs després, com us deia, d'aquí una estona parlarem amb el director dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'Adrià Gomila. Abans, però, també tractarem altres qüestions. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. Que Maicom té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Gairebé 2:45 de la nit i, com dèiem, doncs, posàvem sobre la taula en aquesta tertúlia del no ho sé, aquest ús del patinet. Us llegeixo algunes de les dades d'aquest estudi que ha anunciat avui al RAC, de les imprudències que cometen els usuaris de patinet. Això que us deia, 4 de cada 10 reconeixen que porten auriculars i un de cada 3 que fan servir el mòbil mentre condueixen. També 6 de cada 10 admeten que se salten semàfors en vermell o que van en contradirecció en algun tram per tal d'escurçar el trajecte. I un 16%, atenció que m'ha semblat una xifra força significativa, reconeix que han trucat el seu patinet perquè corri més, perquè vagi a més de la velocitat que està permesa en aquests vehicles. Quines altres normatives també s'incompleixen? Doncs, per exemple, circular per la vorera o per la calçada. 3 de cada 4 reconeixen que ho fan, tot i que està prohibit. I això ho fan, a banda d'aquestes imprudències, alguns conductors reconeixen que cometen aquestes infraccions, per exemple, com aquesta que deien ara, de circular per les voreres, perquè els carrils bici moltes vegades no tenen continuïtat, és a dir, que van per un carril bici, de cop s'acaba aquest carril bici, haurien d'anar per la vorera, doncs, amb el patinet a peu, no?, amb el patinet agafat i ells a peu arrossegant-lo, i, per tant, doncs, opten doncs per circular per sobre de la vorera amb el patinet. Com dèiem, en volem parlar amb un expert en la matèria. Tenim en línia el director dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila. Senyor Gomila, bona nit.
Hola, bona nit.
Vostè està d'acord amb aquesta anàlisi que fan alguns dels conductors de patinet que diuen, per exemple, això que dèiem ara, no? Doncs que cometen algunes d'aquestes infraccions, no totes, però sí algunes, com per exemple haver de circular per les voreres quan està prohibit, perquè alguns carrils bici no tenen continuïtat. Això és així?
No, jo no estic d'acord, no estic d'acord amb que es digui que he d'infringir alguna norma, no?, perquè manca alguna adaptació de l'infraestructura o de més. Seria algo així com dir que és que quan hi ha cua de cotxes, doncs circulo amb el meu cotxe per damunt de la vorera, per saltar-me la cua, val? O sigui, està clar que estem treballant en diferents fronts perquè aquesta adaptació d'aquest mode de mobilitat, doncs, amb la ciutat, i potser després si puc ho explico una mica el que estem fent, val? Uh-huh. Estem treballant amb això, però en cap cas diguem, o sigui, cadascú té la seva part de la responsabilitat, des de les administracions en plural, hem de fer accions i les estem fent, i quan ens movem per la ciutat tenim les nostres pròpies responsabilitats, o sigui, en cap cas diguem, serveix d'excusa, i sobretot perquè estàs posant en perill altres persones, a part de tu mateix.
El que és evident, però, és que fa uns anys a la ciutat no hi havia patinets, com dèiem, el creixement ha estat molt ràpid, i per tant, molts carrers, la majoria de fet, no estan adaptats a aquesta nova realitat. Vostè creu que la ciutat, ara m'ho deia també, s'ha d'anar canviant per adaptar-se a aquestes noves formes de mobilitat que van sorgint, com és el cas del patinet?
Sí, de fet, ho estem fent, la part de l'adaptació física de la ciutat és una d'elles, val? Però també estem fent accions, i ara més referiré més, però estem fent campanyes informatives, pedagògiques, per poder, diguem, explicar, no només la normativa, sinó qüestions de sentit comú, de no posar-te en perill a tu mateix o altres persones. Com som conscients, i aquest estudi així ho torna a reafirmar, doncs hi ha un elevat nombre d'incompliment de la normativa, doncs també hi ha acció de guarda urbana, però no només amb aquest col·lectiu, sinó amb qualsevol persona que infringeix una norma, doncs la guarda urbana actua. I
però m'està parlant de campanyes específiques o de cursos, per exemple, voluntaris per la gent que fa servir el patinet, o haurien de seguir, per exemple, cursos que fossin obligatoris, que s'hagués de tenir com alguna mena de carnet per poder conduir patinet?
Em refereixo a dues coses, o sigui, ja es fan accions de formació, es fan accions, diguem, de vigilància, per part de la Guàrdia Urbana, i aquí un dels temes, com deia abans, de les administracions en plural, perquè tot el tema dels permisos, la llicència, de determinades condicions s'estableix a nivell estatal, a nivell del Reglament General de Trànsit, i algunes accions les fem des dels propis municipis, a tot nivell, i per no diguem, respondre al que apuntàvem abans, l'adaptació a la ciutat, doncs, com la fem? Doncs estem fent créixer la xarxa de carrils bici, i quan fem créixer la xarxa de carrils bici, això és una millora, evidentment, com diu el seu nom, pels usuaris de la bicicleta. Tots els usuaris de patinets també, se'n beneficien, i tota la resta d'usuaris, principalment els vianants, doncs també se'n beneficien, perquè cada cop que posem millorar la infraestructura perquè els usuaris de patinet circulin més segurs, més còmodes, més ràpid, o sigui, ràpid respecte a la norma, però sense trobar-se a entrebancs, també s'incrementa la seguretat en els vianants. I però el que en cap cas podem acabar aspirant és que a tots els carrers de la ciutat hi hagi un carril bici. Per tant, estem fent, com deia abans, en plural, des de les administracions, múltiples accions, com acabo de dir, diferents vectors d'actuació per millorar aquest encaix, però hi ha una part que és de la pròpia responsabilitat de cadascú de nosaltres quan ens desplacem. En primer lloc, complir la normativa, això per descomptat, però després hi ha una qüestió de convivència, de sentit comú, o sigui, no acabarem fent una norma, un semàfor, un carril a cada punt, a cada cantonada, i hi ha un punt de sentit, o sigui, no en la normativa, és en el sentit comú, i ja us sentia que ho parlàveu, doncs si hi ha un moment en què anem amb un patinet crec que puc posar en risc a un vianant, i he de baixar del patinet perquè hi ha una aglomeració de persones, perquè hi ha un pas de vianants, per la raó que sigui, doncs sí, sí, baixo, camino uns metres i torno a pujar, però és de sentit comú, no tant de convivència, vaja.
Em deia que hi ha aquestes previsions de creixement d'aquests carrils. Quina és la previsió concreta? És a dir, com creixeran aquests carrils bici que hi ha actualment a la ciutat? Quina és la previsió que tenen des de l'Ajuntament?
Sí, sí, el creixement, les actuacions en carrils bici... Perdó, que estava trucant. El creixement de carrils bici, diguem, és una realitat, o sigui, per mencionar alguns que s'han executat recentment, doncs el carrer Aragó, el passeig de la Zona Franca, el Roger de Llúria, Pau Claris, València, aquests, diguem, ja estan executats. Ara estem executant carrils bici, diguem, en diferents punts, tenim projectes en execució, a la Diagonal, en diferents trams, i tenim tota una bateria de carrils bici que properament s'activarà, la seva execució. La Gran Via entre la plaça Espanya i la plaça Cerdà, la Via Augusta, bueno, hi ha tot un llistat, i no només els que estem executant ara, o que en breu comencen, sinó que, tal com anem explicant, estem redactant projectes de més carrils bici, o sigui, el creixement de la xarxa ciclista és una tendència, una acció que estem fent, però insisteixo, sempre tindrem més trams de carril bici per fer, sempre anirem millorant, i això no ha de ser, diguem, una excusa o un salconduit per dir no, jo ara em salto la normativa, i a sobre al saltar-se-la que estàs posant en risc, diguem, usuaris vulnerables, en primer lloc tu mateix, perquè ets un vulnerable quan vas en patinet, i altres usuaris.
M'ho sabria traduir a quilòmetres, això? Quants quilòmetres més de carril bici hi haurà a la ciutat en els propers anys?
Crec que ara, de memòria, no me la sé, però em sembla que arriba... Anava a dir un número... Espera, mentre parlem, deixem que busqui. Sembla que estem dient... Les diferents notes de premsa que estem publicant cada cop que inaugurem un carril bici, per exemple, avui hem publicat una al carrer Manso, ara ja hi ha la xifra. Perdó, ara no tinc la nota davant.
No passa res. Si la troba, ens ho diu.
Sí, sí, avui mateix, si busqui... La nota de premsa publicada que s'ha posat en servei un nou tram de carril bici en el carrer Manso aquest cop, indica la xifra, val? Aquesta, i perdoneu que no tinc ara davant.
No, cap problema. En tot cas, després l'actualitzarem si la trobem també nosaltres. No, li volia preguntar, també en parlàvem ara a l'inici de la tertúlia, si creu que els patinets són una bona alternativa de mobilitat, per exemple, als cotxes o a les motos. Ho dic també perquè sembla que durant un temps no se'ls ha tingut molt en compte o que hi ha un cert rebuig a l'ús del patinet quan alhora és un model de mobilitat que no contamina.
Clar, aquí dues idees. La primera, per descomptat que el patinet té una sèrie d'elements de beneficiosos per la mobilitat a la ciutat, però, com passa amb tots els modes, pràcticament tots, té una cara B, no? una part negativa, i justament el que estem intentant fer amb aquesta adaptació de no només físicament de la ciutat, sinó l'adaptació, diguem, dels usuaris, els usuaris i els no usuaris, d'aquesta convivència, l'adaptar a la normativa i demés, el que estem fent és intentar potenciar els aspectes positius alhora que disminuir o evitar en la mesura del possible els efectes negatius. Val? Això per una banda, i per tant, sí... Estem treballant perquè el patinet cada cop sigui una millor alternativa de mobilitat i, lògicament, això implica reduir els efectes negatius, principalment en aquest cas estem parlant avui, la sinistralitat. Això per una banda. I la segona idea, que jo crec que importava per mi de respondre aquesta pregunta, que, clar, depèn amb què el comparem. I tal com s'apunta en aquest estudi...
Miri, li anava a preguntar precisament si ho posem amb una balança, la bicicleta, clar, o el patinet, sí. quin guanya?
Sí, deixa'm, arribo a la bicicleta, o sigui, el que és més clar, no, i s'entén més fàcil, és si tots els desplaçaments en patinet prèviament es feien, diguem, amb un cotxe o amb una moto, clarament, i ara no estic parlant de la visió individual de la persona, sinó a nivell global, és beneficiós perquè el cotxe i la moto contaminen més, més situacions de risc, val? Més espai per aparcar, val? En canvi el patinet són avantatges. En canvi, si el creixement dels desplaçaments en patinet ve dels desplaçaments que abans es feien caminant o en transport públic, en aquest cas, diguem, la balança, diguem, en surt al revés. Per què? Perquè en patinet hi ha més risc, de sinistre viari, que si vas a peu o en transport públic. En patinet no deixa de ser un vehicle amb un motor que l'acabes carregant, està clar que és petit, però generes més emissions, perquè consumeixes energia, té un motor, que si vas a peu, sobretot, i el transport col·lectiu, que és molt eficient en quant a transport col·lectiu que és. I també hi ha un tema d'estacionament, que si vaig a peu o en transport públic no he d'estacionar. Val? Està clar que i per això està en aquest punt, diguem, tant la bicicleta al patinet, val? En aquest estat, diguem, intermedi. Val? I en quant a això que dèiem, de més bons o més dolents, insisteixo, des del punt de vista global, després individualment, cadascú té la seva situació. Uh-huh. Llavors, respecte a la bicicleta, hi ha dues grans diferències. Una l'he mencionat ara, i és el tema del motor. No deixa de ser que hi ha bicicletes, assistides elèctricament, però el fet de que vagi només amb motor, val? Genera un element de major risc que no pas, diguem, la bicicleta. I el segon element diferencial en aquest sentit que estem parlant és la, diguem, que la bicicleta està ja més assumida, més coneguda per tothom, tant els que la utilitzen com els que passen a prop d'una bicicleta. En canvi, un patinet genera més aquest efecte novedor, que això